Notícies en xarxa.
Hola, bona tarda, són les 4, us parla Javier Méndez. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja ha reclamat al Suprem que apliqui immediatament la llei d'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, tot i que sense citar-los. Els partits independentistes també ho consideren bona notícia, però afirmen que en cap cas soluciona el conflicte polític. Escoltem la crònica de Mont Carvajal.
Esquerra Republicana i Junts per Catalunya asseguren que no resol el conflicte polític. En declaracions a la xarxa, la diputada i vicepresidenta de la mesa, Raquel Sans, ha dit que és fer net.
El que calia era fer net, no? Allò, començar de nou a poder plantejar doncs, polítiques sense gent amb causes pendents, gent pendent d'entrar a presó.
I Junts ho ha qualificat d'esmena a la totalitat a la repressió de l'Estat. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reclamat que el Tribunal Constitucional obligui el Suprem a complir la llei.
Per això, des de Junts per Catalunya, exigim al Tribunal Constitucional que posi en marxa tots els mecanismes dels que disposa, els coercitius inclosos, perquè es compleixi la llei i s'apliqui l'amnistia a tots els afectats en la seva màxima extensió.
El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha defensat que la llei d'amnistia no serà completa fins que s'apliqui a tots els protagonistes del procés independentista.
I seguim en clau política. L'Ajuntament d'Alacant ha aprovat aquest dijous una declaració institucional presentada per Vox i avalada pel Partit Popular per instar que la ciutat deixi de formar part de la zona de predomini lingüístic valencià i s'inclogui dins de la de predomini castellà. La proposta es traslladarà ara a les Corts Valencianes amb la finalitat de demanar formalment una modificació de la llei d'ús i ensenyament del valencià. La iniciativa ha generat una resposta ciutadana immediata. A les portes de l'Ajuntament, un grup de ciutadans s'ha concentrat en una protesta convocada per la plataforma Alacant per València per expressar el seu rebuig a la mesura. Malgrat la intensa calor, la mobilització s'ha mantingut fins a la votació del ple. En la mateixa línia de crítica, la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, va enviar dimecres una carta a l'alcalde de l'Alacant, Lluís Barcala, per demanar-li que no donés suport a la proposta. I seguim pendent dels incendis, i a Vilajuïga, a l'Alt Empordà, els bombers treballen en l'extinció d'un incendi que ha cremat un vehicle i que ha agafat massa forestal. Hi ha un total de 17 dotacions, de les quals dos són aèries. Segons fonts dels mateixos bombers, l'evolució de l'incendi és favorable. I també destaquem que una altra notícia, que reclamen al Tribunal Europeu de Drets Humans i al Comitè contra la Tortura que obligui Espanya a investigar les tortures durant el franquisme i la transició. En un acte a la Model, un centenar de represaliats han anunciat que també recolliran adhesions per donar més força a la reclamació. Nosaltres marxem, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins després.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 26 de juny del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Començarem, com és habitual, fent un repàs de les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem sobre el peix blau anant fins a l'Escala. Descobrirem una nova curiositat amb un nou capítol de la secció Això no ho sabia. Visitarem els nius de tortuga careta al Delta de l'Ebre. Parlarem amb el segon classificat de patí català de Catalunya i acabarem el programa d'avui submergint-nos fins al més profund dels oceans en una expedició que porta per nom Deep Shark Mission. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans... abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Rana Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, molt bona tarda a tots i esperant que arribi Sant Pere i el cap de setmana.
Sant Pere, el cap de setmana, hi haurà...
Tornarà les coses que hem de fer, eh?
Sí, aquest cap de setmana, però ens fregirem de calor... Diuen que ve una onada de calor, jo em pensava que
ja
ho estàvem. Jo em pensava que ja ho estàvem, però no, sembla que no, encara sí.
Encara que ha d'haver, però a veure, ja sé que hem arribat a l'estiu, sí, a l'estiu. Si vol mostrar-nos tot el seu potencial, ja ho ha fet, gràcies, adéu.
No,
ja
no,
està. Adéu,
doncs
adéu.
A partir de demà han de tornar a pujar encara bastant més les temperatures. No sé què farem aquest cap de setmana.
Ens fregirem.
I també hi ha castells, també es xafaran els uns als altres.
No ho diguis això en veu alta, per l'amor de Déu. Por favor.
Anem a saludar la Leida Vaz des de Ràdio Delta.cat. Leida, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, us he trobat a faltar aquests dies que no he pogut estar a la introducció, a la salutació del programa, però aquestes onades de calor és com quan estàs a la platja i n'has passat una i dius, ui, que forta, i et gires, dius, ui, vaig cap a l'arena, i de cop em ve una d'aquelles que et fa tocar el nas a l'arena, directament. Aquestes són les onades de calor.
No, home, no hi ha tantes onades, no hi ha tantes onades a la platja, el mar està tranquil·líssim. Avui una mica picadet, avui una mica picadet, però no res. No,
i
res.
Les meduses com van?
Les meduses, avui només n'he vist dues. Ah. Ara, una grossa que va, era com el meu cap. De grossa.
Ostres, jo surto corrents, eh? Però vamos.
No t'ho penses dos cops?
No, jo veig una cosa d'estes i ni onades ni res, a mi no em frena res de cada arena, vull dir. Directament.
Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé. Avui aquí amb una miqueta menys de calor que ahir, eh? Encara fa calor, però no és el desmadre que va haver-hi ahir a la tarda. Aviam, Aleida, deixa'm dir, de coses així de por no s'han de tenir. Les coses del mar s'han de tenir respecte. O sigui, respecte vol dir que si veus una medusa allà, tu la passes pel costat o li passes per l'altra banda.
Exacte, per l'altra punta.
La saludes, sí. amb educació, perquè les coses de mar també s'han de, sí. de saludar, li dius bon dia i aquestes coses.
Jo no la saludo, no sigui cas que li agradi gaire.
S'han de saludar.
Però jo la puc saludar a una velocitat, no? Com quan surts a córrer, eh?
Que també,
dius,
sí.
I seguixes.
Sí,
clar, també, veus, això vull dir.
També, sí, però...
Ara
m'has agradat. Com has dit que era? Adéu.
Però ara no surtis a córrer, adéu. Perquè et fondràs.
No, adeu, ara ho faig o a primeríssima hora del matí o a ultimíssima hora de la tarda-nit. I segons jo, com, depèn que s'estan els mosquits ja, vull dir que...
Jo ahir ho havia de fer i vaig avortar la missió, vaig pensar, et deshidrataràs, no val la pena.
Ja. Corres de covards, no sé per què correu encara, si es pot estar...
Estic totalment d'acord jo amb això. Jo ho faig tot, estic dins i estic fora, una mica tot, ho compagino.
Molt bé.
Vinga, va, anem a saludar en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina, bona tarda, companys. Doncs mira, jo sí que he anat a córrer aquest matí, ben d'hora, a 7:45 ja estava corrent pel passeig de Sitges, i el millor de tot és el banyet de després, el banyet a les 8 del matí a l'aigua, quan no hi ha ningú, és el millor de tot.
Vols dir que no hi ha ningú? Perquè últimament jo els dies que he anat a nedar a primera hora del matí ja hi ha gent. Jo no sé què li passa a la gent que deu estar de vacances agafant lloc a la platja a les 7 del matí.
A les 8 allà començaven a arribar potser sí que els primers, però vaja, que poquets, eh? No comparat, res comparat amb els que ja hi deuen haver a les 11:45.
Home, no, això no es pot comparar perquè ara ja comencen a estar bastant plenes les platges. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina. Bé, no, jo bé. Mira, jo ni he anat a córrer, ni he anat avui tampoc he anat a la platja, no he anat a mar. No, i de fet, jo sempre que veig aquí, per exemple, per al passeig, per aquí tenim molts passejos de mar, evidentment, i veus molta gent que va a córrer, que fa esport, i jo sempre em giro i penso, on és el lleó que us persegueix? No ho veig. Jo, si no hi ha un lleó que us persegueix, no entenc per què corren.
És de covards, ets del club del Sergi.
Dels meus.
Completament. Sí, jo, si no hi ha un lleó que els persegueix, per què han de córrer? Quina pressa tenen?
Jo tampoc ho entenc gaire. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui, deixem el córrer, deixem les platges, anem a començar. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Bot.
l'actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que les embarcacions d'esbarjo demanen una regulació més justa del fondeig. Sergi.
L'inici de la temporada d'estiu a mar desperta els primers conflictes entre usuaris d'embarcacions d'esbarjo i la normativa establerta per aquestes activitats. Els municipis opten cada cop més per regular els sistemes d'ancoratge i tant la Generalitat com l'Estat marquen la prohibició d'ancoratge sobre les praderies de Posidònia. En aquest marc, l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava ha presentat una proposta per una regulació més justa de les zones de fondeig al litoral gironí. Els navegants reclamen una ordenació que preservi el medi marí, però que no exclogui els usuaris del territori, i per això s'han incorporat a la taula de cogestió del litoral. L'associació defensa que les regulacions s'han de fer a partir de mapes reals i actualitzats de Posidònia i que només caldria regular el fondeig en zones amb patrimoni ambiental a protegir. La proposta distingeix diversos tipus de litoral. En zones sense Posidònia defensen que no cap instal·lar balises, ja que l'impacte és nul. A les platges accessibles per terra i sense vegetació submarina proposen balises només a la franja de bany amb la distància establerta. Pel que fa a les àrees de presència de Posidònia, plantegen que s'instal·lin boies ecològiques, però que es permeti també el fondeig responsable fora d'aquestes zones si totes les boies estan ocupades. Consideren que aquest model compatibilitza millor la conservació ambiental amb l'accés al litoral. L'associació es mostra disposada a elaborar estudis tècnics que evitin regulacions basades en cartografies errònies i en aquest sentit critiquen que l'últim estudi del govern conté dades obsoletes i que per això pot portar a una regulació desajustada respecte als objectius ambientals.
L'Empordà arriba per primer cop als 40 graus aquest estiu.
Cabanes van registrar el valor més alt de temperatura d'ahir a l'Empordà amb 40,9 graus. Aquest també va ser el valor més alt a Catalunya. Seguit també d'una altra estació empordanesa, la de Darnius, amb 40,3. El pic de calor també va arribar a la costa. Al sud del Golf de Roses es va arribar al llindar dels 37 a 39 graus en pobles com l'Escala, Sobrestany, el Bons o Viladamat. Aquest pic de calor confirma un mes de juny de rècords. L'episodi càlid, que va començar el dia 11, ja fa que superem la quinzena de nits tropicals i que la mitjana mensual, que ara mateix està amb 25 graus, se situï com la més alta mai registrada per un mes de juny. A falta de pocs dies per acabar el mes, ja supera en mig grau l'anterior registre de 2003 i amb més de 3 graus la mitjana climàtica per juny. L'episodi de calor avui afluixa, però s'espera que revifi a partir de demà, amb un cap de setmana que tornarà a portar més registres entre 35 i 40 graus a bona part de la comarca. Més enllà de la temperatura disparada, la manca de pluja també és notícia. Amb 3 dècimes de litre, aquest juny serà el quart més sec dels darrers 112 anys aquí a l'Escala.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El president de Ports assegura que el Club Nàutic Cases d'Alcanar ara s'està estirant els cabells a Lleida.
Sí, Ports de la Generalitat creu que el Club Nàutic de les Cases d'Alcanar es va equivocar, renunciant a presentar-se de nou al concurs per optar a la gestió del port esportiu, creient que cap empresa hi participaria. El president de Ports, Manel Nadal, ha assegurat que ara s'estan estirant els cabells perquè s'ha presentat una oferta que podria assumir la gestió a partir de l'estiu.
Jo crec que els del Club Nàutic es van equivocar en presentar-se, es pensava que no hi hauria cap concurrència, n'hi ha hagut, i doncs, la Generalitat haurà d'adjudicar a l'empresa si compleix els requisits que toquen que s'ha presentat. No? Per tant, no quedarà desert, hi haurà, diguem, gestor del port, i ens sembla que al moment el que hem vist l'aplicar tècnica és una bona oferta, diguem, s'ha de veure si finalment compleix amb els requisits econòmics i tot això, però vull dir, hi ha un concursant i jo veig que ara els del Club Nàutic s'estan estirant els cabells perquè es pensaven que no hi hauria ningú.
Nadal també ha reiterat el compromís de Ports d'executar la reforma del dic que ha de permetre millorar la seguretat i protecció de les embarcacions. El retard en aquestes obres és el que ha portat l'antic concessionari a descartar concórrer al nou concurs.
La plataforma en defensa de l'Ebre exigirà que el nou pla de conca marqui els cabals mínims a badies, llacunes i sediments.
Sí, la plataforma en defensa de l'Ebre exigirà que el nou pla de conca del riu establisca cabals mínims a badies i llacunes del delta, així com als sediments. Aquesta és la principal demanda que l'entitat defensarà en aquest nou pla que ha de marcar el futur del riu fins al 2033. Susana Bellas, la portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre.
Exigirem a la Confederació que en este pla determini els cabals ecològics d'aquestes masses d'aigua i, a més, que també determini els cabals ecològics dels sediments. Tenim una normativa o una de l'aplicació de la Directiva Mar de l'Aigua des de l'any 21, diu que s'han de tindre en compte els cabals sòlids i això fins ara la Confederació no ha fet res.
L'entitat alerta que els informes de seguiment de la conca confirmen un empitjorament de l'estat del riu amb més pressió, impactes i contaminació.
La pròpia Confederació admet que ha empitjorat i és qüestió de llegir simplement els informes que anualment està fent la Confederació. Han augmentat les pressions i els impactes, ha augmentat la contaminació, ha augmentat les masses que es troben en mal estat. Cada vegada hi ha més punts d'abastament que no es poden utilitzar perquè estan contaminats i els cabals ecològics cada vegada són més baixos.
La plataforma es reunirà a Madrid el mes que ve amb les grans ONG ambientals. Es trobaran en el marc del Fòrum Estatal de l'Aigua per demanar la implicació activa d'aquests grups per afrontar el procés participatiu del Pla Hidrològic. I és que el Consell de l'Aigua només té 2 de 98 representants d'entitats ambientalistes. La resta són regants, hidroelèctriques, usuaris i administracions, perquè consideren que la participació està esbaixada.
Cap a les costes del Garraf. Vilanova ha obtingut aquest estiu 4 banderes blaves que acrediten la qualitat dels seus serveis i de la seva qualitat ambiental, Carles.
Doncs així és, Marina. Són les mateixes 4 que ja les van obtenir l'any passat. El que sí afegeix Vilanova és una bandera blava, no una platja, sinó un nou centre, com és l'espai de divulgació que està a punt d'estrenar Platja Llarga. Aquest matí s'ha hissat la bandera blava a la platja de Ribarroges, que conjuntament amb les de Darró, el Prat de Vilanova i de Sant Gervasi, són les 4 platges acreditades amb la bandera blava. Aquests són uns distintius que concedeix una fundació que treballa sobre el litoral de 47 països d'arreu del món i que té en compte factors com la qualitat ambiental, els serveis, la seguretat o l'accessibilitat. També poden rebre bandera blava els centres que es dediquen a la divulgació ambiental. En el cas de Vilanova, l'han rebut Can Païssa, com l'any passat, i ara s'afegeix al nou centre de Platja Llarga. L'Ajuntament de Vilanova es mostra satisfet amb aquests distintius, a la vegada que recorda que la platja del Far, per exemple, també té tots els serveis que les distingeix, però no té la bandera blava, perquè tenir-la és incompatible amb el fet de tenir un espai reservat per a gossos. Escoltem a Gerard Llobet, regidor de Serveis Urbans, i també Anna Rivera, regidora de Promoció de Ciutat.
Una altra novetat són que en els accessos a les platges s'ha renovat totes les cartelleries amb tota la informació, horaris, recomanacions, perquè la ciutadania quan arribi a les platges doncs, tingui de primera mà doncs, què hi ha en aquesta platja, quina informació, quines són doncs, els serveis i altres qüestions doncs, que estan al seu abast i després doncs, tota la feina que es fa durant l'any per mantenir que durant l'estiu tinguem les platges en condicions.
També doncs, fent referència al compromís no?, que tenim no?, amb aquest actiu que són les nostres platges, que és un actiu important que tenim com a destinació turística i que evidentment doncs, hem de cuidar, no? hem de tenir-les netes, hem de tenir-les endreçades i sobretot també anar millorant amb infraestructures perquè això també doncs, ens, en el nostre destinació turística que som ens ajuda no? a que pugui venir aquest visitant i pugui gaudir de les nostres platges, no tan sols el visitant sinó també els nostres ciutadans de la nostra ciutat.
Platges de Vilanova, la novetat passa pel fet que aquest estiu són platges sense fum, on es recomana no fumar, mentre les poblacions costaneres de Barcelona treballen per unificar una ordenança que reguli aquest hàbit, si es podrà fumar a les terrasses de les Guinguetes. Una altra de les novetats, com ens ha explicat el regidor Gerard Llobet, és la nova cartelleria que s'ha instal·lat a les platges vilanovines.
I paral·lelament a Sitges, l'Agència Catalana de l'Aigua ha acreditat amb un excel·lent la qualitat de les aigües de les platges sitgetanes.
Doncs sí, Marina, fins a 9 platges sitgetanes han estat avalades per l'ACA amb l'acreditació de qualitat excel·lent que se suma a les 9 banderes blaves de les platges. Són les platges de les botigues Garraf, Aiguadols, Balmins, Sant Sebastià, La Ribera, l'Estanyol, La Barra i Terramar les que han obtingut la màxima puntuació per part de l'organisme responsable d'avalar la qualitat de les aigües. En la temporada de banya, aquests controls es realitzen amb una periodicitat quinzenal i el primer resultat, amb un excel·lent per a totes aquestes platges sitgetanes, és del 16 de juny. A banda d'aquest control periòdic de l'estat de les aigües, les platges de Sitges han revalidat, com dèiem, les 9 banderes blaves per a aquesta temporada, que acredita Sitges com el municipi amb més banderes blaves de Catalunya. L'ACA du a terme aquest control aplicant el protocol de vigilància i informació de l'estat de les aigües de bany mitjançant inspeccions ambientals periòdiques i recollida de mostres d'aigua de bany que s'analitzen posteriorment als laboratoris de salut pública del Departament de Salut per avaluar la qualitat del microbiològica.
Anem ara cap a les costes del Maresme. Molts dels seguidors que van venir a Catalunya a veure el Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló es van allotjar en hotels de l'Alt Maresme. Avui se n'han conegut les dades, Oriol.
Doncs sí, els allotjaments turístics del Maresme van assolir una ocupació mitjana del 74% durant l'últim cap de setmana de maig, coincidint amb la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Segons dades de Tourism Data System, recollides per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, es van registrar 171.400 pernoctacions a la comarca entre el 28 i el 31 de maig. La zona de l'Alt Maresme va concentrar la major part de l'activitat turística amb una ocupació mitjana del 76% i un total de 145.000 pernoctacions. Els municipis amb més afluència van ser Calella amb un 80% d'ocupació, Santa Susana un 77% i Malgrat 72%, també Pineda un 71%. Els hotels, especialment els de 4 i 5 estrelles, van ser el tipus d'allotjament preferit pels visitants, amb ocupacions que van arribar fins al 88% en municipis com Santa Susana i Calella, com dèiem. També han tingut bons resultats els hotels de 3 estrelles, mentre que càmpings i apartaments turístics van tenir una ocupació més moderada. Pel que fa als preus, les tarifes es van mantenir estables respecte a l'any anterior, amb una mitjana d'entre 80 i 195 euros per nit, segons la categoria de l'establiment.
Entre demà i dissabte, Sant Pol de Mar viurà una nova edició de les Festes de Sant Pere, una celebració arrelada a la tradició marinera del municipi i impulsada per l'associació. A tot drap amb el suport de l'Ajuntament. Enguany, la festa tindrà un caràcter especial coincidint amb el 20è aniversari de l'entitat organitzadora.
Exacte, mira Marina, tenim tantes festes aquests dies que a l'agenda de demà no m'hi cabran totes, per tant, mira, així avui ja avanço feina. El programa d'aquesta festa de Sant Pol inclou activitats culturals, gastronòmiques i tradicionals amb la participació de diverses entitats locals com la Confraria de Pescadors, el Club Nàutic, la Colla de Geganters i el Museu de Pintura de Sant Pol. Demà les festes de Sant Pere arrencaran amb la xerrada Senyes, un diàleg entre pescadors. També començarà la programació infantil amb contacontes i tallers. A la nit, a l'espai de gastronomia marinera, es podrà gaudir d'una degustació de pop amb allioli i també maduixes de Sant Pol, tot per 15 euros. A més, a les 10 de la nit se celebra la Revetlla de Sant Pere amb Sideburns, DJ David Garcia i també DJ Aleix Mateu. Això serà a la plaça de la Punta. Pel que fa a dissabte, destaca la inauguració de l'exposició Senyes, la cartografia dels pescadors. Diumenge al migdia hi haurà missa a l'església de Sant Jaume amb la coral Sant Pol Canta i en acabar hi haurà la processó de Sant Pere pels carrers del poble amb grallers i capgrossos. A quarts de dues es farà la benedicció de les barques a la platja de les barques i tot seguit una navegació col·lectiva amb embarcacions tradicionals. Finalment, a les 3 hi haurà un refrigeri per a les tripulacions a la caseta del motor que anomenen la màquina.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el ple de l'Ajuntament de Tarragona ha servit per aprovar de manera definitiva l'ordenança reguladora de la futura zona de baixes emissions. Ho ha fet amb 13 vots a favor, 9 abstencions i 4 vots en contra els del PP i Vox. La consellera de Mobilitat, Sònia Ors, ha celebrat el pas endavant, tot recordant que Tarragona, per les seves dimensions, té l'obligació d'implementar la zona de baixes emissions. Ha concretat que ho tenen tot a punt perquè en 4-5 mesos s'instal·li tot el sistema i que es pugui posar en marxa abans que acabi l'any tal com està previst. Hi haurà campanya informativa prèvia.
no dejamos a ningún colectivo fuera, por lo tanto, esto es el punto que hoy se aprueba. A partir de aquí estamos esperando la aprobación de esta ordenanza porque la dirección de obra está a punto de adjudicarse, el proyecto global ya se aprobó porque es obligado a nivel ayuntamiento y el proyecto ejecutivo que también está preparado ya para aprobar esta ordenanza definitivamente, que contempla lo que son softwares, paneles electrónicos, cámaras, sensores ambientales, integración, todo el sistema que tardaremos pues entre 4 o 5 meses en implementarlo y así antes de que acabe este año del 2025 poder implementar esta zona de bajas emisiones que, como bien han dicho mis compañeros, es imperativo legal.
Esquerra Republicana de Catalunya i en Comú Podem han mantingut l'abstenció crítica que ja van fer al ple que van debatre l'aprovació inicial. Per la seva banda, el PP i Vox no s'han mogut del no. La zona de baixes emissions de Tarragona funcionarà de 7 del matí a 7 de la tarda i s'ha fet conjuntament amb la de Reus perquè siguin molt similars. Durant el 2026, els residents de la ciutat no patiran cap restricció sempre i quan s'incloguin al registre municipal que es crearà. I una persona resulta ferida en cremades en la deflagració d'una embarcació de lloguer aquest dimecres a la tarda asseguda a Calafell. Salvament Marítim ha explicat que en el moment dels fets hi havia 6 persones a bord de la nau i que navegava a 500 metres de la costa. Alguns dels tripulants han saltat a l'aigua amb armilles salvavides, entre ells la persona ferida en cremades. Salvament Marítim ha mobilitzat un vaixell i un helicòpter. Aquest últim aparell ha recollit la persona ferida i un altre tripulant i els ha traslladat a Reus. La barca on hi ha hagut la deflagració i les altres 4 persones han estat dirigides a Segur de Calafell. Segons ha avançat Catalunya Ràdio, la persona ferida ha patit cremades de 2° i 3° grau. I ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació encapçalada pel vent de tramuntana que les últimes hores s'està bufant, no gaire intens, però sí molt insistent, a la Costa Brava. Això deixa tràngol marítim a hores d'ara de maró, fins i tot forta maró ja, en alta mar, en aquesta banda, sobretot al nord del Cap de Begur. Tot plegat amb vent que torna a girar ja més cap a Marinada, més cap a sud, més cap a Garbí, fins i tot a la costa barcelonina i tarragonina, i fins i tot aquesta tarda aquest vent serà una mica més notori entre el Garraf aproximadament i el Maresme, sempre amb marejols i de cas en aquesta banda central i sud de la costa, amb molt de sol i també molta xafogó. Aquesta propera matinada, demà al matí, temperatures d'insomni a totes les viles costaneres i sempre amb vent molt feble, que si de cas demà al matí ja es començarà a imposar de sud o de llevant a la costa del Delta de l'Ebre. Durant la tarda tornarà a girar el vent a sud i per tant s'acabarà la tramuntana. Compte també perquè aquest vent de sud es reforçarà a la Costa Brava i a la Costa Daurada. Això farà que hi hagi una mar molt espessa. Compte la navegació al costat de la costa. Us seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit on hi ha la Lorena Moreno. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs comentar algunes de les principals afectacions. Ara mateix ho trobem sobretot a l'AP7, al Papió, en sentit nord, amb un carril tallat a causa de l'avaria d'un vehicle. També a la 731 trobem algunes retencions, cues intermitents, on hi ha hagut un accident més o menys a l'altura de l'Antalló i s'està donant ja pas alternatiu i això està provocant alguns quilòmetres de cua. També algunes principals retencions les trobem a l'AP7, també entre Subirats i Gelida, en sentit sud, amb vehicles al voral ara mateix, on ja s'està procedint a la tirada d'un vehicle, i també a la Nacional 260 encara continua tallada a causa d'un incendi de vegetació entre Llançà i Vilajuïga, on s'estan també fent desviaments per la carretera la G604 amb 8 quilòmetres de retenció i de cua que trobem ara mateix. I com és habitual també a aquestes hores, doncs també retencions molt puntuals a la ronda, tant a la ronda litoral com a la ronda de dalt. I de moment això és tot, i el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-lo divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Volem començar marxant cap a l'Escala perquè la nostra companya Cristina Cantal des de Ràdio L'Escala ens vol explicar una notícia important al voltant del peix blau, Cristina.
I l'actualitat ens porta a parlar de peix blau i quin cap de setmana tindrem el 28 i 29 de juny amb el peix blau com a protagonista. Per conèixer tots els detalls tenim aquí a la Maria Ferriol i a la Carmina Ontiveros de Viu en Blau. Benvingudes a les dues.
Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Doncs amb ganes de posar en valor el peix blau, una tasta que ja porteu fent uns quants anyets ara ja, eh?
Sí, exacte, des del 2022, exacte, que ja vam menjar...
Quatre anyets.
El Viu en Blau serà... Sí, sí.
2022, que ràpid passen els anys,
no,
eh?
No, passa, és una passada.
Molt bé, doncs aneu-nos a parlar d'aquest cap de setmana 28-29 de juny, amb un 28 que, en aquest cas, amb sardinada popular, eh?
Farem la sardinada com ja portem fent 4 anys i la farem aquí a la zona de la Riba, com sempre al migdia, amb la col·laboració dels pescadors d'aquí de l'Escala. Cobrem aquestes sardines i venem els tiquets, que com cada any, l'any passat van fer fins a 300 racions.
450
racions. 400 racions, mira, jo he anat curt, eh?
No, 450 i...
450, i aquest any volem doncs, poder arribar a les 500, si pot ser.
Sí, nosaltres estarem preparats.
Estarem preparades per les 500 racions.
I seran. Home, doncs està molt bé i recordar també totes aquestes propietats del peix blau que clar que són essencials per la nostra salut i a vegades ens n'oblidem, Carmina?
Són molt importants, l'omega 3, aquests greixos insaturats, és fantàstic. De fet, la dieta mediterrània ens aconsella que hauríem de menjar 3 cops de peix blau a la setmana.
Imagina't. A veure, peix blau, què és peix blau? A veure, va, per si algú ara ens dirà, home, vale, la sardina sí, l'altre...
Són tots aquests peixos que viuen a la zona entremig del mar, la zona pelàgica que anomenem, viuen en 150-200 metres de fondària en aquesta zona d'aquí del Mediterrani. Són aquests peixos que coneixem tots, la sardina, l'anxova, el barat, la latxa, i us aniria dient el bis, etc. Doncs són aquests peixos que tenen una certa època de l'any, quan arriba la primavera i l'estiu, arriben a emmagatzemar doncs, fins a més d'un 5% del seu pes de greix, però aquest greix bo, aquests insaturats, que són tan bons per la nostra salut.
I amb aquests pescadors que tenim aquí, experts en peix blau,
exacte,
que es passen les nits
dia
fora de casa,
sí.
Amb aquesta pesca d'encerclament,
exacte,
que
sí.
Malauradament sí que hem vist que es va reduint aquesta pesca.
Es va reduint, tot i que sembla que encara el port d'aquí de l'Escala és el port que més descarrega peix blau d'aquí de Girona, degut per la sort a tota l'orografia que tenim aquí d'aquesta zona de la costa, doncs ens permet poder pescar aquest tresor blau.
Tindrem sardinada i hi haurà música?
Sí. Cada any sempre fem una miqueta d'espectacle musical per acompanyar unes bones sardines i aquest any tocarà Orets de Mar.
Molt bé.
I bueno, anirà estupendament, suposem.
Amb sempre. Subhasta també o no?
Farem la teatralització de la subhasta, si Déu vol. I serà a les 12 del migdia, a la Riba, té un cost, el tiquet, amb un cost molt raonable, de 3 euros, doncs la gent podrà adquirir un platet de sardines i una copeta de vi.
Home,
I amb la música d'Orets de Mar estarem allà divinament.
Com ha canviat la subhasta amb els anys?
Home, de ser cantada en el seu moment, barca per barca, i el subhastador que anava cantant la subhasta, el peix, que ara és tot completament electrònic, i inclús online, en algunes cofradies acaba siguent online, això permet que inclús els compradors no hagin de venir ni físicament a la cofradia.
Això a Palamós ho podem veure, per exemple.
A Palamós ho podem veure. Aquí també és dels primers cofradies que també estava instaurat. Ara últimament no es fa tant, però sí que va ser de les primeres cofradies que va introduir la subhasta electrònica online. L'Escala va ser una d'elles, va ser pionera en aquest aspecte.
Doncs el dia 28, dia dissabte, tindrem aquest concert d'Orets de Mar, amb aquesta subhasta, amb aquesta sardinada, tot a partir doncs, de les 12 del migdia, no? El moment sí. Aquell del vermut, no? Que ja està bé aquí,
sí.
Les sardinetes. I ara saltem el 29 de juny, que aquí arriba la novetat també d'enguany, no? I en aquest cas farem un vermut de peix blau. Què vol dir això? Explica-m'ho, Maria.
Bé, doncs, de fet, la novetat aquest any és que la campanya gastronòmica que fèiem sempre amb els restauradors la transformem una mica i fem aquesta acció que és com més directa amb el públic, entre el públic i els cuiners. I llavors vindran 7 cuiners que ens faran cuina en viu, de cadascú una proposta, n'hi ha algun que en fa dues,
sí.
De peix blau. Aniran cuinant i llavors la gent podrà degustar aquests plats i aquestes propostes. També ho farem a l'hora del vermut, perquè el vermut és molt nostre i és una cosa que ens agrada molt.
I també... del dia fantàstic.
Ah, exacte.
I més d'un diumenge, eh?
A la Riba, això és fantàstic.
Ho anirem animant, hi haurà dues persones que ens aniran entrevistant en els cuiners i així ens donaran peu a que cada cuiner pugui explicar com elabora el seu plat, i això ja ens farà venir salivera, segur. I quan ja haguem fet les entrevistes amb els xefs, llavors ja passarem amb una miqueta de música, amb un ambient tranquil, amb un disjockey, amb Disorder, que ens farà una sessió super agradable, super marinera, i jo crec que serà rodó també.
Home, que bé, doncs, donar protagonista també als que sempre estan amagats a les cuines, no? Que degustem els seus plats, que ho gaudim, però que poques vegades els hi veiem la cara, poder-los, doncs, fer-los protagonistes del dia, no?
Exacte. És que els pobrets estan, bueno, menys a la cuina de
d'en Colla, que acabem de sortir ara, que és fantàstica.
Té una cuina estupenda amb una lluminària brutal, però moltes vegades passa que estan amb un espai poc il·luminat, pobres, allà treballant, no els veiem mai. No,
amb calor, perquè dins de les cuines hi fa molta calor.
Sí, que surtin, que són protagonistes i a més ho fan molt i molt bé.
Doncs una manera de donar-li aquesta volta a la campanya gastronòmica. Bé, en 4 anys heu anat fent, no? Diverses proves pilots, anar provant doncs, quina és la millor fórmula, i també és divertit que cada any sigui diferent.
Sí, de fet ha sigut la part bona, que aquest any ens hem aliat amb els restauradors i hem fet la campanya, jo crec que molt agafadets de la mà d'ell, i ha sigut aquesta part de fer-los implícits del projecte, que creguin que formen part del projecte, i ha sigut doncs, aquesta grata experiència per part nostra de que se'ns han ajuntat, ens venen de la mà amb nosaltres i tindrem aquest fantàstic vermut el dia 29 aquí a la Riba de manera fantàstica, que ells ensenyaran tot el que fan a les seves cuines.
Parleu de vermut, però això ja començarà una miqueta abans, eh?
A les 10 de matí comencem.
Sí, començarem a les 10 perquè, clar, la cuina s'ha de preparar i haurà de fer... Bueno, farem una miqueta al matí, a les 10 i mitja ja arrencarem. Perquè els cuiners puguin començar a elaborar els seus plats i perquè la gent que passi per allà per la Riba doncs ja pugui anar-se empaltant una miqueta d'aquest ambient
que
de peix.
Que olori,
exacte,
no?
Vull dir que és important que s'alivi la gent abans de vendre tiquets, que per cert no ho he comentat, també es vendran tiquets i que els tiquets els intercanviaran a les parades que ells vulguin consumir el peix. Els tiquets valdrà 2 euros un tastet, 2 euros un vermut.
Sí.
Vull dir que no, el preu no serà un inconvenient per poder gaudir de la festa.
Per tant, mira, una mica gairebé podem anar-los a tastar tots.
Bàsicament, sí, la idea és aquesta.
I ja hem dinat, res de vermut, ja hem dinat, eh? Molt bé, doncs un cap de setmana ben complet posant el peix blau com a protagonista, òbviament, a l'Escala ho deia, més territori de peix blau, per tant, molt bonic posar-ho en valor. I vosaltres també sou les responsables als estius del Maram de fer moltíssimes activitats que em sembla que ja estan en solfa.
Sí.
Com està anant això i què ens espera aquest estiu?
Tornem, com sempre, seguint amb l'activitat estrella, que és la visita a la subhasta del matí, a les 7 del matí, quan arriben els pescadors, veure com arriben, descarreguen el peix, veiem la subhasta en directe, i després, doncs, si tenim aquesta sort de que han pescat aquest producte fantàstic, doncs ens el anem a esmorzar i esmorzem tots tranquil·lament i degustant aquestes sardines o aquestes anxoves que ens fan des del bar del costat de la cofradia.
De la barca al plat, eh? És això,
directe,
literalment.
Directe, no passa per enlloc, passa directament de la barca a la cuina. Sí, sí.
I alguna activitat més?
Bueno, i després els pescadors sempre ens ofereixen aquests show cookings de cuina autèntica, marinera, de pescadors, que tenen molt d'èxit i que aquest any s'han continuat fent tot l'any, no només a l'estiu. O sigui que jo crec que el Maram està més viu que mai i la confraria està amb una predisposició estupenda per qualsevol cosa, o sigui que crec que és un moment que l'hem d'aprofitar perquè és dolç per fer-hi coses, no?
Sí.
I crec que les farem.
Amb ganes de créixer, no?
Sí. També seguim amb el taller d'anxoves, com sempre, que també el seguim...
Aquest pel més petit?
No, per tothom.
Per tothom.
A vegades ens sorprèn que a vegades tenim més gent adults que venen a poder descobrir la recepta, la fórmula màgica com la de la Coca-Cola, que realment no té gaire secret, però sí que té els seus petits secrets. Els ensenyem, els expliquem i ho viuen molt, eh? Hi ha gent inclús que repeteix d'any per any.
Sí, que bé, sí. Doncs home, diversos tallers que us podeu anar informant doncs, també de tot el que es durà a terme aquest estiu i com dèiem també mantenim tu al llarg de l'any que això està molt i molt bé, que entenc que vosaltres ja devíeu dominar de cuina, però segur que heu après receptes noves, eh?
Oi,
amb tots aquests experts mariners amb el davantal posat.
I tant, perquè bueno, tenim les receptes clàssiques, però després hi ha aquelles una mica més atrevides, no? I després hi ha aquelles receptes que, bueno, un escabeig, per exemple, no? Un escabeig, bueno, tots tenim la recepta de l'escabeig, però que cada maestrillo tiene su librillo, i els pescadors en tenen molts de librillos amagats, eh?
Sí.
Però també és veritat que amb els restauradors també aprenem de Can Colla, en aquest cas, com altres restauradors amb què estem en contacte, i també ens fan propostes que dius, ostres, com pot ser que jo pugui aprofitar al 100% una espècie que, bueno, només me'n menjava la carn, no? I ara avui he menjat cap, he menjat espina, és cruixent, és gustosa, saborosa, i ens encaixa perquè té omega 3, és que és perfecta, tot. Tenim col·làgen a les escates, és que hasta les escates ens mengem. Ho hem d'experimentar i valdrà la pena.
Home, si us heu sorprès vosaltres, segur que també ens sorprenem tots els usuaris que hi passem. Tornem, doncs, en aquest dia 29 amb aquest vermut, també, doncs, que no ho hem dit, podem mencionar, no? Quins hi trobarem, quins restaurants ens hi trobarem, sí. Quins participants, doncs, seran els que ens oferiran aquests tastets, que recordem que comprareu el tiquet i podreu intercanviar amb vermut i també, doncs, amb aquests tastets, vale, que ens proporcionaran.
Sí, sí, sí. Mira, són 100 restauradors. Mm. Tenim, per una banda, en Francesc Prat de Masconca.
Sí.
Tenim en Fabrice César, de La Gruta. Tenim a la Clàudia Pedret, de Can Colla. En Pau López, del Corpilombolo. En Claudio Ceballos, perdó, de l'Hostal Empúries. I en Miquel Mas, del Bonavista. Ai, perdó. I no oblidar-nos d'en Jordi Jaques, del Molí de l'Escala. Aquests restauradors s'ho han agafat amb moltes ganes i segur que ens sorprendran.
I tant. Doncs amb moltes ganes de poder-ho tastar. No sé si voleu enviar un missatge a l'audiència, doncs, de que no es perdin aquest cap de setmana intens de peix blau a l'Escala.
Que vinguin, que visquin en blau, que disfrutin de tot, de l'estiu, després de la revetlla, i que la disfrutin, doncs, degustant plats com aquests que ens faran tots els restauradors.
I que vinguin amb un barret posat, perquè també. Donen una previsió de temps estupenda, sí, immillorable, però que es posin protecció solar 50.
El banyador, si que tenen la riba allà mateix, sí, i poden anar-se a fer la remullada i pujar, sí, a menjar alguna
cosa. I ganes de passar-ho bé, això és important.
Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies, Carmina, Maria, que vagi molt i molt bé, i ens retrobem aquell cap de setmana aquí a la riba, que serà l'escenari protagonista. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Canviem ara radicalment de tema, deixem el peix blau i obrim secció d'Això no ho sabia. Fa uns dies ens va quedar molt clar on era estribord i on era babord. Per tant, si pugem a un vaixell, ja sabem on hem d'anar, si a la dreta o a l'esquerra, en termes nàutics. Avui aprendrem més coses a la secció Això no ho sabia, de Ràdio Arenys. Tots sabem que un vaixell de vela navega que avança pel mar, però tothom sap com ho fa? Per què avança encara que tingui el vent en contra? En teniu les respostes, Oriol?
Doncs sí, Marina, i tornem una setmana més, volem descobrir coses que no sabíem del món de la navegació, i avui n'explicarem una de ben interessant. Segur que més d'un no ho sap. Jo, per exemple, no, ara d'entrada no ho sé. Això qui ens ho resoldrà és el Carles Ubach. Molt bona tarda.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Ell és el president del Nàutic d'Arenys, que ens acompanya sempre en aquesta secció de formació enginyer industrial, i avui, Carles, volem preguntar com ho fa un vaixell per navegar a vela, perquè clar, d'entrada penses, bé, si li bufa el vent, doncs avança, però clar, a vegades els vaixells també avancen cap on volen, quan el vent, diguem-ne, que no el tenen allò a favor. Per tant, avui volem resoldre aquesta qüestió, que segur que molta gent no sap, i jo ara mateix també ho desconec. Com ho fa un vaixell per navegar a vela?
Bé, realment és una cosa fascinant. És a dir, la primera vegada, doncs, que puges amb una embarcació, encara que siguis molt petit, i surts del port i podia sortir amb un motret i un moment diu veles amunt, motor fora, i de repent es fa un silenci i un soroll com que és realment relaxant, i estàs en contacte amb el mar i et sorprèn, dius, però com és possible que aquesta embarcació, que pesa centenars o uns quants milers de quilos, avanci només amb el vent. I això, que és fascinant, va ser una de les coses que vaig proposar, doncs, a l'Oriol, que ho proposés, doncs, a l'equip de Ran de Mar, perquè ara que hem parlat de diverses coses i hem parlat també del babord i estribord, potser sí que seria moment de poder explicar per què una embarcació es mou.
Sí.
És a dir, hem parlat abans, l'últim programa parlàvem del panet a l'hora de berenar, no? Doncs sí, avui el podem tornar a agafar, el panet, tallar-lo una miqueta per la popa perquè sembli més popa,
sí,
i llavors el poseu en punxa, no?
El crostó a la part de davant.
El crostó a la part de davant, no? Llavors ja tenim el crostó a la part de davant,
Visualitzem l'entrepà.
Hem tallat això. I llavors, clar, Si aquesta embarcació fundicular al vent, és a dir, com, com una orella de burro, eh? Imagineu que la, obrim la vela, obrim la vela, està enganxada al pal, d'acord, i bufa vent de popa. Què vol dir vent de popa? Em ve de darrere.
Sí.
Si el vent em ve de darrere, jo tinc una vela que li faig de suport, doncs em transmetrà la força del vent contra el pal, i el pal el transmetrà al casco i l'embarcació avançarà.
Sí, fàcil.
Sí, fàcil, fàcil. Això ho entenem.
Sí,
fàcil, fàcil. Per tant, si el vent ve de popa, com deia, viendo en popa toda vela, no corta el mar sinó vela, era perquè era la manera de navegar, diguéssim, bé.
Sí,
bé. Aprofito, ja que abans hem parlat d'en Colón, quan van a Amèrica, com van a Amèrica, no en Colón, és a dir, tots els navegants avui en dia també, quan es cruza l'Atlàntic, no el cruzen anant cap a New York, d'acord, sinó que el cruzen baixant cap a les Canàries i anant a parar al Caribe. Per què? Perquè allà hi ha uns vents que se'n diuen alisios.
Sí.
Aquests vents bufen tot l'any, amb aquest sentit, és a dir, per efectes nostres, se'n van de les Canàries fins a Caribe amb vents de popa, sempre amb vents de popa, de tal manera que és, les embarcacions van soles, com aquell que diu, no? No podries, llavors, i per tornar, això sí, pugen cap amunt, i naveguen d'una altra manera que ara us explicaré.
Sí.
Quedeu-vos amb el panet, quedeu-vos amb el pal, quedeu-vos amb la vela desplegada, bufa el vent per la part de darrere i l'embarcació avança. Aquí es produeix un fenomen, els que estem a bord en aquest moment, sembla que no fa vent. Per què sembla que no fa vent? Perquè, com que avancem a favor de vent, no notem que el vent ens arriba.
Anem al mateix ritme.
Anem exactament. D'acord? És a dir, jo explicar-vos-ho també això, és a dir, sense aprofundir molt.
Si estiguessis quiet, notaries el vent.
Si jo estigués bien, notaria el vent al clatell, d'acord? A la que obro la vela perquè el vent toqui contra la vela, aquella vent del clatell em va desapareixent perquè ara vaig a la velocitat del vent, una miqueta menys que el vent perquè tinc la fricció, però vaig així.
Sí.
D'acord?
Sí, tant,
vale. Clar. Molt bé, llavors, què passa si jo vull anar a un lloc però no em ve amb el vent de popa?
Aquest és el tema, clar, que si no només podies navegar cap allà on va el vent, i en canvi les embarcacions van on volen anar.
Molt bé, aleshores, el que passa és que aquesta vela triangular, si ens hi acostéssim una miqueta, es comporta com una ala de l'avió, d'un avió.
Sí.
Les ales de l'avió, quan passa el vent, es genera una depressió. Una depressió vol dir l'aire passa més, depressió, no vull entrar en termes d'enginyeria. Una depressió vol dir que es produeix una força, és a dir, i aquesta força es descomposa de dues maneres: una força que el fa avançar i una força que el fa anar de costat. És a dir, quan aquesta vela, que ara la tenia doncs molt oberta, la tanco a la meitat, posem pel cas, d'acord?
Sí.
Això em permetrà canviar una mica el rumbo, és a dir, imagineu que surto perpendicular a la costa, el vent em ve de darrere, de la platja, doncs, me'n vaig, ara tanco una miqueta la vela, la porto una mica cap al centre, en aquest moment em permet navegar el que en diem al través.
Sí.
Ja tenim dos noms. Un era navego de popa, quan el vent em ve de darrere. Quan tanco una miqueta la vela, d'acord, a 45 grams o una miqueta, llavors puc anar ja cap a un costat, d'acord? Llavors dic navego al través.
Sí.
Llavors, aquesta pressió que fa l'aire sobre la vela es descomposa, ja us dic, en dues forces. Una força que em fa avançar i una altra força que em faria relliscar amb el sentit del vent. I aquí tinc que introduir un nou element, que es diu la orsa.
La orsa?
La orsa, pels que no ho sentiu parlar, o una orsa, és un element que hi ha a sota les embarcacions de vela, clavada com un ganivet clavat cap al fondo, que poden tenir aquests barcos d'arenys, aquests de competició, poden tenir orses de 2 i 3 metres de fondària, no? Llavors, què fa? La orsa impedeix que el barco se me'n va. Val. I llavors què fa? El barco s'inclina. Com veieu el barco inclinat, és perquè fa una palanca amb l'orsa.
Val.
D'acord?
Clar.
No sé, si intenteu pensar això, no? És a dir, tinc el panet, i el panet ara li ha clavat un ganivet cap avall.
Surt pel fons.
Sí, li foto així. I llavors, exactament, surt pel fons, eh? I això és el que ens serveix d'apoi, i llavors no pot, no se'n va tant,
clar,
és a dir, no deriva
clar.
Tant, no deriva tant, eh?
Sí.
Llavors, és la manera de que podem canviar lleugerament la direcció de la popa cap a, doncs, 10-15 graus a babor o a estribor, uh-huh. I ja em puc anar, és això, d'acord? Això, de totes més, he canviat el vent, em continuava venint de la platja,
sí.
Però ara, doncs, me'n vaig cap a la dreta, cap a estribor, sí. Me'n vaig cap a l'esquerra, cap a babor, d'acord?
Sí.
Imagina que em vaig endins, i aleshores, en canvi, no sabia, ara vull tornar. Oriol, d'on te venia el vent?
No, de terra ens venia.
De terra,
clar. Ho farem per tornar, amb el vent en contra.
Efectivament, el vent ens venia de terra, i per tant no podem anar de popa, tampoc podem anar de través, perquè seria com anar una mica paral·lel a la costa.
Sí.
Llavors, és la tercera paraula que introdueixo.
Enxufar el motor. No.
Passa en cor. No. Navegarem de senyida. De senyida.
De senyida.
Què vol dir de senyida? Vol dir que atacarem aquest vent que ens ve de terra amb un angle, No podem anar directament contra el vent, però sí que podem anar, per exemple, a 40 graus del vent.
Sí.
Si les veles estan dissenyades perquè puguem anar a 40 graus del vent, no?
Sí.
I fent ziga-sagues...
Clar.
Sí, primer, imaginem, si ens hem anat cap amunt, priscopeu, que faci una mica de la història d'Arenys-Maresme, hem anat, no sé, 2-3 milles de fora d'Arenys, i el vent, doncs, em ve de terra, un vent. No és molt normal que em vingui de terra, però per l'exemple nostre, d'aquí, doncs ja
ens serveix.
Llavors, què tinc que fer? Doncs si vull tornar al port d'Arenys, doncs tinc que fer una senyida una mica cap a Canet, ara me'n vaig cap a Mataró, ara cap a Canet, i a base d'aquestes ziga-zagues em vaig al final a petar el lloc de que n'he sortit, que és el port d'Arenys. S'ha entès, per tant...
S'ha entès, però no ha de ser fàcil.
A veure, no és fàcil, però és com anar amb bicicleta, és una vegada. Els nens, ahir ho comentàvem en una junta del Club Nàutic, per la nostra base nàutica, i per la nostra, quan dic nostra, és la d'Arenys, però segur que hi ha les bases nàutiques, doncs, de Calella, de Pineda, de Cambrils, allà, del Balís, hi ha moltes bases nàutiques. Passen uns 5.000 nens. I d'aquests navegant, 2.000 i pico nens, i aquests nens, a part d'aprendre a fer nus-nus i aprendre els vents, aprenen a navegar. I sempre els hi queda. Sí. Sempre els hi queda. És com anar amb bicicleta. No ho oblidaran mai.
Clar.
No ho oblidaran mai. I això és un esforç, doncs, que gràcies, doncs, a la federació, que vaig formar part, que quan això es va impulsar, no jo, jo estava a dintre, però se'n diu Esport Blau, i la Diputació, ara que es va fer la Copa de l'Amèrica l'any passat, doncs també va haver-hi, doncs, uns quants milions d'euros que van donar a la Copa de l'Amèrica perquè 17.000 nens catalans... Tant és així que aquest any ens ve gent de l'interior, gent de l'altre dia veia Tona. Ostres, gent de Tona, tu, doncs encantat de la vida que vingui gent de Tona a aprendre a navegar, no? Com nosaltres quan anem a esquiar, doncs, al Pirineu, no? Aleshores, allà s'aprèn i aprenen, I aleshores aquests nens, doncs, de petits, comencen amb els optimistes, I escolta, mira, si t'agrada, doncs pots baixar, hi ha regates a tots els clubs.
Sí.
Ara, per exemple, nosaltres tenim el Memorial Estruc,
sí.
Hi havia 120 embarcacions, fa goig, sí, 120.
I tant, home, i tant.
Fa goig, i és molt maco. Aleshores, això... Doncs, volia, no vull perdre més, i hem après que amb el vent, aprofitat fent impuls sobre les veles, si em ve de darrere dic que navego de popa, si em ve del costat perquè he girat una mica el timó, navegaré al través, si vaig contra vent fent ziga-zaga, estic navegant de senyida, d'acord?
D'acord.
La velocitat més gran... s'agafa al través.
Al través.
D'acord? I la velocitat més lenta és la de popa, ja que no pot superar la velocitat del vent.
Clar, de baix al cavall.
De baix al cavall, eh? No parlem de flocs ni d'escotes, només era el concepte, el concepte. Aquest. Un altre concepte, si navegues de, sobretot de senyida, el barco, l'orsa, fa palanca i s'escora, és a dir, s'inclina, i llavors els tripulants es posen al costat de Barlovento.
Sí.
Hosta, Barlovento i Sotavento, és important, Barlovento, per fer, diguéssim, pes, és a dir, per compensar, perquè l'embarcació no és bo que navegui inclinada, sinó que té seguir unes seves línies de bona regla.
Clar.
I llavors, aleshores, és important que en funció del vent tu tinguis més vela o menys vela. Aquesta vela tan gran, si bufés molt, 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 molt fort, ens faria sentir incòmodos. No, igual no podíem navegar correctament i tindríem, doncs, que fer-la més petita. És un concepte, tindríem prendre riscos, però ja no vull entrar aquí. És a dir, en funció del que hi ha el vent, doncs tu diràs adequant la superfície de la vela.
Clar.
Per tant, repassant, si el vent em ve darrere, navego de popa, si em ve del costat, diré que navego al través, i si navego, doncs, així amb el vent, que em ve de proa, doncs diria que estic fent senyida.
Exacte. Doncs, home, interessant, molt interessant, la veritat, perquè veus, ara ja sabem com s'ho fa un vaixell per navegar, sobretot quan no té el vent a favor, diguem-ne, que clar, això...
Bueno, és que, a veure, sí, hi ha una frase que faig servir quan dono classe d'en Sénega, que diu, si no saps on te tens que anar, cap vent et serà favorable, no?
És dir, això de ara, veritat.
Si tu saps on te tens que anar, doncs tots els vents et poden ser favorables.
Clar, si saps i com anar-hi...
Exactament, jo penso, doncs, que el que estem intentant transmetre, almenys jo, és aquest coneixement de que, escolta, navegar, és dir, aprendre a navegar, és fàcil, és dir, és una cosa que és fàcil, Una altra cosa és guanyar una regata, però això no forma part de... Això no ho sabia, això no és de cosa, no? Però navegar és fàcil i és divertit, és relaxant, t'entra gana. Jo jugava a futbol amb l'Arenys, els juvenils,
I parlant d'aquestes curiositats, seguim descobrint el nostre mar, arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ho deixem aquí, fem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
A Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Everybody's watching her, but she's looking at you. Thank you.
Bona tarda, són les 5, notícies. Finalitza la renovació del parc de plaça.